Són les 8 del matí. Bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia de retorn a la bonança. Tenim uns dies per davant de temperatures benèvoles amb un termòmetre que a migdia podrà ratllar els 20 graus.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Bon dia. A les 8 del matí d'avui, que és dimarts, és dia 2 de febrer del 2020. Un dia en què tindrem calor, sol i ambient primaveral. En aquests moments hi ha 8 graus a Pals, 8 graus a la Bisbal d'Empordà i 10 graus a Santa Cristina d'Aro a les 8 del matí. Un dia en què us destacarem que Urbanisme ha donat llum verda a la nova localització de la nova estació d'autobusos de Palamós. Per tant, les dues estacions d'autobusos que estem esperant com aigua a la primavera al Baix Empordà, que són la de Palamós i la de la Bisbal, doncs una va molt més avançada, que és la de la Bisbal, però la de Palamós poc a poc va fent passos per arribar, i ara ja tenim llum verda a la nova situació, a la nou emplaçament de l'estació de Palamós. A més, també us destacarem una condemna a una dona per amenaçar de mort la seva parella a l'Estartit, i recordarem com vam tancar el 2020 a nivell de l'atur, perquè en aquests moments hi ha 8.642 persones a l'atur. I, a més, també us explicarem com serà el carnaval d'aquest any a Sant Feliu de Guíxols, perquè ja s'ha reformulat a molts llocs i Sant Feliu de Guíxols no és una excepció. Això el dia en què aquí al Supermatí de Ràdio Capital començarem la ronda d'entrevistes als candidats dels partits que es presenten a les eleccions del 14 de febrer. Els candidats amb representació o considerats grups polítics essencials, excepte Vox, evidentment, perquè no entrevistarem un partit d'ultradreta. Avui començarem amb Ciutadans i us volem deixar clar ja de partida que no entrarem en qüestions de política nacional, no entrarem en qüestions de pactes, no entrarem a saber si aquests pactaran amb aquests altres. No, aquí volem preguntar, volem comparar programes, i per això farem a tothom les mateixes preguntes, els mateixos blocs. Per una banda, turisme, quin és el model econòmic per al nostre territori, per la nostra comarca? Hi ha alternativa al turisme? Com s'ha de regular el turisme? Això per una banda. Per altra banda, l'ecologisme, l'urbanisme, el pla director urbanístic tirarà endavant si cada partit governa? Què en pensa d'aquest pla director urbanístic? Com es pot lluitar contra la urbanització exagerada? I també parlarem per mobilitat. Demanarem als candidats si coneixen el projecte del tren de la Costa Brava, què els sembla, si el veu i estan a favor, i quines carreteres són per ells prioritàries per reformular aquí el Baix Empordà. Per cert, acabarem el programa parlant de tecnologia i oci digital, com cada matí, amb en Josep Lluís Vidal. Però abans hem de saludar l'Eugènia Güell. Eugènia, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Paula Balsebre, bon dia.
Hola, bon dia.
I Sandrín Busnet, bon dia.
Bon dia.
La nova estació d'autobusos de Palamós ja té llum verda pel que fa a la seva localització.
Actualment l'estació està situada en ple centre urbà, una ubicació que obliga els busos a circular per una xarxa viària de carrers estrets i provoca un elevat trànsit de vehicles pesats.
Doncs sí, i encara pel que fa allò a mobilitat i transport, Palafrugell ha reformat l'aparcament que està davant de l'escola Pivert. S'ha anivellat tot l'aparcament per guanyar espai per cotxes.
Sí, les obres realitzades la setmana passada al pàrquing del Pivert van consistir en aplanar el terreny que tenia diversos forats. El regidor de mobilitat de l'Ajuntament, Pau Lledó, va explicar a Ràdio Palafrugell que és una tasca recurrent en els terrenys de terra.
Aquesta és una feina des de serveis, que és una feina que es fa de forma recurrent amb camins, amb indrets que hi ha terra, i en aquest cas amb un tema d'aparcament. Per tant, per nosaltres ha sigut important fer-ho, per bé que ho anem fent d'una forma, com he dit, recurrent.
Doncs això, aquestes dues notícies pel que fa al transport i a la mobilitat a casa nostra. Han condemnat una dona a pagar 480 euros per amenaçar de mort la seva exparella a l'Estartit. Aviam si podem connectar de seguida amb la Paula Balcebre, que de moment ens està donant problemes. Ara sí, Paula Balcebre, endavant.
Els jutjats d'instrucció 2 i 3 de la Bisbal d'Empordà han condemnat a una multa de 480 euros a una acusada per amenaçar de mort i vexacions lleus a la seva exparella, un veí de l'Estartit a Torroella de Montgrí. D'ençà que van finalitzar la relació de fa 2 anys, la víctima relata haver patit diverses amenaces a través del mòbil i les xarxes socials.
I això ho avançaven els companys del Diari de Girona, que és important dir-ho. El Baix Empordà tanca el 2020 amb 8.642 persones a l'atur. Anna Salvador.
El nombre d'aturats va anar en augment des del mes d'agost fins al desembre, arribant finalment aquests 8.642 aturats a finals d'any. És un nombre elevat si el comparem amb el d'abans de l'esclat de la pandèmia. El mes de gener de 2020, per exemple, hi havia uns 6.700 desocupats.
Sant Feliu de Guíxols reformula el carnaval, no hi haurà ni rues ni aglomeracions.
Per evitar aglomeracions i contagis, s'han organitzat 3 activitats especials. Es tracta d'una exposició a l'aire lliure, una gincana individual i la publicació de fotografies carnavalesques a les xarxes, tot seguint unes consignes concretes que cada dia es faran arribar a la ciutadania.
I torna el Mirell Club a la Bisbal amb un cicle de documentals anomenat Pits i Ovaris.
Sí.
Pits i Ovaris, que ens ho explica, aviam si podem establir connexió també amb l'Anna Salvador. Anna, endavant.
Seran uns documentals musicals dedicats a dones amb un gran pes a la història de la música. Pits i Ovaris oferirà una proposta mensual al Teatre Mundial de febrer a maig. La primera el proper 12 de febrer, amb el documental sobre Janis Joplin.
Molt interessant aquest cicle de documentals i ho seguirem de ben a prop. I el Cork Center Laboratory de l'Institut Català del Suro celebra 20 anys.
Aquest 2021, el laboratori de la Fundació Institut Català del Suro celebra 20 anys sent un referent internacional pel sector amb un equip tècnic especialitzat que busca promoure la qualitat i la competitivitat de les empreses del sector. Els serveis que ofereix, entre d'altres, són controls de qualitat i composició, peritatges, assessorament, formació i un servei de control de la longevitat d'un vi en ampolla.
Vinga, que són pràcticament les 8 i 8 minuts. Moment per saludar en Marc Vilà. Marc, bon dia.
Bon dia.
Posem-nos al dia pel que fa a la previsió del temps, perquè ja dèiem al principi que sembla que avui tindrem un dia bastant plàcid. Quines novetats ens porta el pronòstic d'avui?
El retorn a la bonança i a les temperatures preprimaverals seran els grans titulars d'avui. Així doncs, estabilitat i bon sol per un dimarts que passarà amb components bastant càlids. Només un petit front ens creuarà i portarà molt poca conseqüència a la nostra comarca. Ho notarem per un predomini dels núvols prims, però que de cara a migdia aniran desapareixent, deixant el sol com a protagonista. El vent de garbí, a les poblacions més costaneres, també podrà ser un aspecte comentat avui. Serà entre fluix i moderat. Per temperatures no caldrà patir per fred. La forquilla del dia es mourà entre els 6 de temperatura mínima i els quasi 20 de màxima. Per demà dimecres, el termòmetre podrà pujar una mica més.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
8 i 9 minuts, avui el comentari aquí al Supermatí ens el porta, ahir en parlàvem d'ell, de la seva jubilació, el gestor turístic Martí Sabrià.
M'he assegut davant l'ordinador amb la intenció de no parlar ni del virus, ni d'eleccions, ni de mobilitat, ni de restriccions, ni d'ERTOs, ni del Barça. I la plana blanca s'ha fet immensa. De què puc parlar que no sigui la Filomena o els fons europeus que diuen que arribaran com una mena de segon plan Marshall. I pensar que dels darrers comentaris a Ràdio Covetel hi ha diversos temes sobre els que podríem polemitzar. Potser el més divertit seria el nen petit, que segons m'explicaven els pares van decidir tancar la mateixa setmana que vaig néixer, per la qual cosa es van afanyar a portar-m'hi de viatge al gener del 1956 entre Palamós i la Bisbal quan tenia poques setmanes i fotia una fred extrema que va matar cítrics i oliveres. Res a veure amb aquesta petita alenada de fred que va portar la Filomena. No vull ni pensar que el tren petit i jo poguéssim ser incompatibles i que en Pere Maruny hagi d'esperar el meu funeral per tornar a tenir un tren que passi per la capital, donat que encara penso resistir una temporada llarga. Aprofito el comentari per donar la benvinguda a l'Ada Klein en aquest espai d'opinió empordonesa i per dir-li que no tots hem abandonat les arrels per anar a la ciutat. Alguns vam decidir trepitjar i flairar la terra cada matí i enfangar-nos i lluitar per la seva preservació, però és ben cert que també aquí hauríem d'eixamplar la base, sobretot la base de la gent que la cuida de la terra, els pagesos i els ramaders, els veritables artistes del paisatge, perquè és ben sabut el que deia Pla: als empordanesos no ens agrada el paisatge feréstec, sinó aquell que ha conreat l'home.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui al Supermatí, doncs, com a cançó del dia, hem escollit Cesc Freixas. I és que ha presentat avui, de fet, ha presentat Quan no abrigui aquest món, el primer senzill del seu nou disc Memòria, que arribarà a primers de març, i avui és la cançó del dia.
Una gran tela d'aranya t'ha estat envoltant molt temps, t'ha robat les abraçades, s'ha tendut lluny com el vent. Invisible com les trampes, m'ha ferit a mi també. Sense poder acomiadar-me, se t'emporta lentament. Et dono un cel clar d'esperança, el lloc més gran per retrobar-te, que tinc més besos que paraules. Et dono les mans, et dono el meu cor, la meva calor. Quan no brilli aquest món, t'enyoro i t'abraço. Et dono un record, seré la claror que fa fora les pors. Et dono les mans, et dono el meu cor, la meva calor. Quan no brilli aquest món, t'enyoro i t'abraço. Et dono un record, seré la claror que fa fora les pors. Quan et tinc al meu costat, em pregunto si tu em sents. Tens l'hivern al teu esguard, d'horitzons subtils desfets. Puc convidar-te a ballar, pots escapar del no-res. Potser t'ho puc dir cantant, pots sentir la meva veu. Et dono un cel clar d'esperança, el lloc més gran per retrobar-te, que tinc més besos que paraules. Et dono les mans, et dono el meu cor, la meva calor. Quan no brilli aquest món, t'enyoro i t'abraço. Et dono un record, seré la claror que fa fora les pors. Et dono les mans, et dono el meu cor, la meva calor. Quan no brilli aquest món, t'enyoro i t'abraço. Et dono un record, seré la claror que fa fora les pors. Et dono les mans, et dono el meu cor, la meva calor. Quan no brilli aquest món, t'enyoro i t'abraço. Et dono un record, seré la claror que fa fora les pors. Et dono les mans, et dono el meu cor, la meva calor. Quan no brilli aquest món, t'enyoro i t'abraço. Et dono un record, seré la claror que fa fora les pors.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9. Quan l'home va necessitar transportar coses pesades, va inventar la roda. Quan va necessitar cobrir distàncies més llargues, va inventar el cotxe i la furgoneta. I quan va necessitar fer-ho sovint i al millor preu, va aparèixer Masca Motor. A Masca Motor sabem que no reinventarem la història i per això ens conformem en oferir una flota completa de cotxes i furgonetes per transportar persones, objectes o el que et calgui. En tenim de tot tipus, preus i mides. Busca la teva a mascamotor.com. Masca Motor, al carrer de la Lluna 51 de Palafrugell.
Salsa, bachata, son.
La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. radioindiana.cat. L'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Ara mateix és clavadíssim, un quart de nou del matí. De seguida parlarem amb Jan Castel, que és el candidat de Ciutadans a les eleccions, per Girona, a les eleccions del 14 de febrer. Contrastarem, com dèiem, diversos punts del seu programa amb tota la resta de candidats que passaran durant aquestes dues setmanes pel supermatí. Abans, però, hem de parlar d'una qüestió clau que crec que marcarà aquesta campanya, aquestes eleccions, que és la crisi econòmica. No és cap sorpresa que la pandèmia ha destruït llocs de feina a Catalunya, també al Baix Empordà, concretament la comarca. Vam tancar el 2020, per tant, ara tenim 8.642 persones a l'atur. Això són bastantes si ho comparem amb el mes de gener del 2020, quan hi havia unes 6.700, per tant, un increment de pràcticament 2.000 persones. 2.000 persones que s'han quedat sense feina. Només aquest passat mes de desembre, 146 persones més es van quedar sense feina. Anna Salvador.
L'atur al Baix Empordà va seguir augmentant fins al passat mes de desembre. Com deies, en l'últim mes del 2020 es va arribar al total de 8.642 desocupats i una taxa d'atur del 12,75%. Si fem una valoració de les dades de l'atur de tot el 2020 al Baix Empordà, l'efecte de la pandèmia es nota moltíssim. Al mes de gener hi havia unes 6.700 persones a l'atur, una xifra que va arribar a disminuir al mes de febrer. Però a partir del març, amb l'esclat de la pandèmia, l'atur va començar a augmentar. Realment, l'impacte més gran va arribar al mes d'abril. Només en aquell mes es van quedar sense feina més de 1.000 persones. També es pot observar l'efecte dels mesos d'estiu i els llocs de treball que va crear el sector turístic. Al juny i juliol, l'atur va disminuir fins tornar als nivells del mes de gener. Tot i això, però, a partir del mes d'agost va tornar a augmentar cada mes, sobretot el mes de setembre i octubre. Clar, una altra derivada, és important centrar-se a nivell general. Parlem de l'atur al conjunt de les comarques de Girona. Pel que fa al conjunt de les comarques gironines, la pandèmia ha destruït 20.600 llocs de treball durant el 2020 i l'any es tanca amb una taxa d'atur del 13,3%. Segons l'enquesta de població activa de l'Institut Nacional d'Estadística, l'impacte de la Covid-19 i les restriccions per frenar els contagis s'han traduït en 14.400 desocupats més que el 2019. Segons recull l'estadística, a la demarcació, el nombre de persones sense feina ja se situa per damunt dels 51.000. Per sectors, el més afectat és el de serveis, on s'inclouen comerç i hostaleria, perquè de tots els llocs de treball destruïts al llarg del 2020, el terciari gironí en concentra 8 de cada 10.
Som al supermatí. De seguida parlem amb Jan Castel, candidat de Ciutadans per Girona a les eleccions del 14 de febrer.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
8 i 19 minuts. Jan Castel, bon dia. No podem escoltar Jan Castel, però de seguida l'escoltarem. Ara sí, 8 i 19 minuts. Jan Castel, bon dia.
Molt bon dia. Què tal?
Jan Castel és candidat de Ciutadans a les eleccions del 14 de febrer per Girona i és amb qui obrim aquesta ronda d'entrevistes amb els candidats per Girona, com dèiem al principi, per contrastar programa i no per parlar de qüestions que segurament ja tracten en altres mitjans i millor que nosaltres, sinó que el millor que nosaltres podem fer és preguntar per qüestions que afecten bàsicament el Baix Empordà i les comarques de Girona, i d'això tractarem a totes les entrevistes amb tots els candidats que passin per aquí pel Supermatí. Senyor Castel, volem començar preguntant per quin és el seu model econòmic per la Costa Brava.
Bé, nosaltres tenim una riquesa territorial quan parlem de la nostra costa gironina, i el Baix Empordà és un exemple, i creiem que no només l'hem de protegir aquest litoral que tenim, sinó també com el podem potenciar. Ho hem centrat sempre amb una base turística que evidentment hem d'explotar i hem de continuar explotant perquè tenim aquesta riquesa i no la podem deixar de banda, però des de Ciutadans també hem apostat moltes vegades quan mirem cap al Baix Empordà, i així ho van fer en els pressupostos generals de l'Estat, demanant unes partides específiques en la línia de la reindustrialització. No pot ser que veiem també activitats, com hem vist en aquest últim any, a conseqüència d'una pandèmia que ens ha deixat una estela negativa, quan parlem d'economia, de comerç, de botigues, també d'indústria volem parlar, i aquests pressupostos generals de l'Estat, aquesta partida que Ciutadans va demanar era per la reindustrialització, i el Baix Empordà és un exemple. I cal recordar, la indústria ens aporta també llocs de treball de qualitat, aquesta gent que surt formada de la nostra universitat, i li podem també oferir opcions de treball, opcions, com et dic, a llocs de treball de qualitat, que també els nostres joves el que no podem permetre és la fuga de talent, no? Que no tinguin opcions, i el Baix Empordà és un exemple que el podem potenciar també quan parlem d'indústria. Crec que hi ha un gran repte per davant del futur govern de Catalunya, i per això nosaltres a partir del 14 de febrer el volem assolir, que és el gran repte de la reactivació econòmica per garantir l'àmbit laboral, sense deixar de banda l'àmbit social, que també tindrà que fer un gran treball, una gran inversió i un gran esforç per rescatar tantes persones que estan quedant en la cuneta en aquest moment. No podem permetre que ningú hi quedi. Hem de construir i reconstruir la nostra economia, i el Baix Empordà és un exemple on podem potenciar la indústria creant nous llocs de treball, també potenciant les connexions i millorant les connexions, que tindrà que ser reptes de futur, i en aquest sentit creiem que l'economia no només s'ha de centrar en el Baix Empordà quan parlem del turisme, que evidentment, com et deia, l'hem de mantenir en el temps perquè és la gran riquesa també que hem tingut sempre i hem estat potenciant de forma continuada en època d'estiu, però també treballar per la desestacionalització del turisme. En aquest sentit, molts municipis estan reinventant-se en el temps, i Girona, per exemple, tenim l'exposició de flors, el Firatàs. Crec que el Baix Empordà també té grans opcions de potenciar-se quan parlem de l'àmbit de la restauració, de la nostra riquesa, com et deia, però també d'un gran servei que donem quan ens ve gent de fora o gent d'aquí. Vull dir, crec que tenim que potenciar l'economia. A davant de tot, els grans reptes són econòmics i laborals, i no podem deixar ningú a l'estacada.
Senyor Castel, li he d'agrair perquè m'ha resumit totes les preguntes que li volia fer, per tant, anem en detall. El model econòmic actual, basat en el turisme, és sostenible? I si no ho és, quines alternatives podem trobar? Si em pot contestar, o sigui, concretar, cap a on podem anar en l'àmbit industrial?
A mi em agradaria primer parlar del turisme. Evidentment, el turisme s'ha posat en qüestió la seva sostenibilitat arrel d'aquesta crisi pandèmica. El que no pot ser són les males gestions que hem tingut que viure o les improvisacions que ens han trasbalsat quan parlem de la restauració, el cine nocturn, bars, crec que és una gran base de les nostres activitats econòmiques, i el que no s'ha fet és la feina de garantir-los seguretat i salut sense tancar-los una persiana. Per contrapartida, veure que negocis han tingut que estar suportant la despesa fixa perdent el seu benefici amb una persiana tancada, i no han tingut cap atenció, per dir-ho d'alguna manera, des de l'administració per rebaixar també la pressió fiscal. Jo crec que quan parlem del turisme l'hem de continuar potenciant tal com tenim. No estaríem parlant i qüestionant si ho hem de basar tot en el turisme si aquesta crisi pandèmica no ens hagués fet aquests estralls, no? Vam perdre l'estiu, ara hem perdut la Setmana Santa, que el tenim al davant, i ja veurem aquest estiu en quina situació ens trobem. Però quan parlem de sostenir un negoci, Ciutadans porta propostes molt clares, i una d'elles és suportar el 75% del benefici perdut i ajudar amb 4.000 euros quan parlem del lloguer i aquesta despesa fixa que ha estat afogant.
I la Generalitat, la Generalitat té prou diners com per ajudar d'aquesta manera al sector turístic del Baix Empordà?
És una qüestió de voluntat política, és una qüestió de gestió i de marcar les prioritats. Miri, nosaltres hem criticat molt algú que ja està fa riure i ha causat mofa, que era la NASA catalana, amb aquell nanosatèl·lit, 18 milions d'euros en un moment on no tocava. I li haig de dir d'una manera molt taxativa, crec que la responsabilitat de qualsevol governant, del govern de Catalunya i del futur govern que tingui Catalunya, ha de passar per les prioritats en base a la necessitat i a les persones.
En 18 milions d'euros, però no es cobreixen el 75% dels ingressos de tota la comarca, de tot el país.
No, però escolti, podríem fer el gran decàleg. El gran decàleg, començant per la NASA catalana, començant per retallar molts de milions, quan parlem de TV3, o subvencions que es donen, que ara no són prioritàries quan parlem de què hem de posar al davant. I al davant, per Ciutadans, hem de posar les persones i gestionar l'erari del Parlament de Catalunya, de la Generalitat, és una qüestió de prioritats i voluntat política. Se li va estar demanant al senyor Aragonès que obrís la caixa i comencés a fer aquestes ajudes, i no va voler. Aquí estem davant de moltes irresponsabilitats, moltes faltes de gestió quan parlem de com s'ha tractat i com s'ha gestionat envers aquestes activitats, però també em preguntaves per quin ha de ser el model industrial. Jo crec que a Girona tenim referències, que és el PIB més gran, quan parlem de la Garrotxa o el municipi d'Olot, tenim el PIB més gran de la indústria a comarques gironines. Crec que tenim exemples clars. Crec que tenim un gran parc de noves tecnologies i una gran universitat que ha d'estar potenciant també aquests grans professionals que ens poden donar també la cobertura en aquests futurs llocs de treball. I l'indústria és economia, la indústria són llocs de treball, i hem d'estar al cantó de la creació. Per què? Per donar sortida a la necessitat. Hi ha molta gent que aquesta pandèmia els ha deixat en una situació on ni poden sortir a buscar feina, perquè aquella persiana que tindrien que tocar o està molt mal manada econòmicament o està tancada, i hem de reconstruir. I la responsabilitat de qualsevol govern és estar al cantó d'aquesta reconstrucció i d'aquesta reactivació necessària econòmica que garanteixi, com et deia al començament, l'àmbit laboral, jocs de treball,
el problema és que tot això,
per molta gent.
El problema és que, clar, tota aquesta indústria aquí al Baix Empordà, doncs clar, l'economia l'hem centrat durant molts i molts i molts anys en el turisme. Abans em deia, vull dir, no ens estaríem fent aquest debat sobre el turisme si no fos per la pandèmia. Imaginem-nos que un escenari idíl·lic en què la pandèmia no existís, igualment vostès creuen que caldria fer algun canvi en el model turístic de la Costa Brava?
Evidentment, nosaltres ja treballàvem, no vàrem fer aquesta iniciativa als pressupostos generals de l'Estat arrel de la pandèmia. Nosaltres ja treballàvem en com crear i com podríem proposar crear més economia a comarques gironines, no només al Baix Empordà. Tenim altres comarques dintre de la província de Girona que podrien també optar a potenciar la seva indústria, i com et dic, és qüestió de voluntat política, de projecte, de quin camí vol agafar el nou govern de la Generalitat i per això ens presentem aquestes eleccions i per això demanem la unificació d'aquest vot constitucionalista per poder garantir l'aplicació d'un programa i un projecte amb propostes que es poden explicar. Propostes que venen acompanyades del com i de quina manera les podem convertir en una realitat, perquè no toca i no és el moment dels invents, toca el moment de la Catalunya dels bons fonaments, d'aquella que garanteixi el futur, posant al davant, com et dic, la prioritat són les persones.
Senyor
aquesta
Castell,
pandèmia ens deixa grans reptes que hem de superar entre tots.
Anem al bloc, canviem de bloc perquè teníem tres blocs, com hem dit. Un segon bloc sobre ecologisme, urbanisme. El pla director urbanístic de la Costa Brava, que sap que aquesta setmana ja se li ha donat el vistiplau definitiu, es mantindrà? Anirà més o anirà menys?
Bé, això tindrem que veure a partir del 14 de febrer amb el nou govern de la Generalitat i els criteris diferenciats. Per nosaltres sempre a la protecció del litoral. Hem començat per aquí, no?, aquesta entrevista, i jo parlava d'aquella protecció que hem de fer també del nostre litoral. Preservar. Tenim grans zones protegides que les hem de preservar, les hem de caronar i tenir molt de control de com i de quina manera es construeix. Varen tenir anys que tots varen veure l'expansió de molts municipis, aquest acostament al mar. Per sort, es va poder aturar en un moment donat. Hem de preservar aquest acaronament que hem de tenir a les nostres platges o a la nostra costa i potenciar, com en deia i com estàvem parlant fa un moment, l'economia interna. També quan parlem de construcció podem mirar cara endintre. Moltes vegades hi ha la gran lluita per construir davant de mar. Escolti'm, un Platja d'Aro és un exemple clar, un Palamós és un exemple clar, s'ha reconstruït en grans urbanitzacions al darrere del propi municipi. I en aquí tenim opcions clares de continuar creixent quan parlem d'urbanisme, però també opcions clares de garantir i protegir el nostre litoral i la nostra riquesa. No?
Clar, el que m'interessa saber és si Ciutadans arriba al govern de la Generalitat i posem pel cas que governés en la cartera d'urbanisme, com se li digués en aquell moment, però ara mateix és Territori i Sostenibilitat, si aquest pla director urbanístic que protegeix punts tan importants com, per exemple, aigua freda, doncs si es mantindria aquest pla director urbanístic?
Es mantindria la protecció que incorpora aquest pla urbanístic i posarien accents a garantir altres proteccions. Vull dir, com t'he dit, tenim una gran costa, un gran litoral, i hi ha trets de la nostra costa que hem de protegir, que hem anat ampliant aquestes proteccions tot el temps. Cal recordar, fa molts anys van començar per Cap de Creus, Aiguamolls a l'Empordà, i van anar baixant, tu deies la referència d'Aiguabava, però en tenim tants altres que hem de preservar i protegir. Evidentment, si governa Ciutadans a partir del 15 de febrer, aquest pla director poder serà el començament d'una guia, però hi posarem l'accent a moltes proteccions i amb molta crítica que varen fer en certs moments, que es varen poder inclús arribar a modificar per les aportacions de Ciutadans trecs quan es discutia de quin tenia que ser el futur també quan parlem d'urbanisme.
Perquè, per exemple, vostè és partidari de poder reunir diners per poder allò recuperar espais, tal com ens deia, per exemple, l'alcalde de Palamós aquest dilluns, posar diners, recuperar espais, comprar-los i que no s'hi construeixi?
Bé, jo crec que recuperar diners sempre és bo, comprar espais et garanteix que tens un control, però també des de la Generalitat i des de la pròpia Generalitat de Catalunya es pot estar al cantó, no de la voluntat només, que és de tots, no d'un ajuntament concret, sinó de molts ajuntaments, i hem d'estar també al cantó quan parlem d'inversió. I, evidentment, hem de protegir. Poder no cal comprar i poder cal protegir-ho des del propi govern de la Generalitat i també no fer una despesa també quan parlem dels nostres ajuntaments. Crec que els nostres ajuntaments a dia d'avui tenen una pressió molt forta per la reducció d'ingressos que els comportarà la caiguda de moltes activitats com parlàvem abans i també assumir des de l'àmbit social grans reptes. Crec que la Generalitat ha d'estar al cantó i si hem de parlar de protegir espais, de recuperar espais, és la Generalitat que en primera línia hi tindrà que ser. Com deies tu, diners i asseguro que diners n'hi ha amb voluntat i en diferents gestions. Si Ciutadans governa, la gestió serà molt diferent. No veurem la disbauja quan parlem dels diners i com s'inverteixen, i veurem la raó i el sentit comú a cada partida pressupostària, entenent que hi ha un projecte, un futur, i volem assolir objectius. No continuar parlant del mateix problema in eternum, com ha passat moltes vegades.
I anem ja a l'últim bloc, que dèiem, el bloc del transport i de la mobilitat. Quin és el seu model de mobilitat pel Baix Empordà i quines carreteres milloraran si arriben al govern?
Bé, nosaltres sempre hem parlat de com millorar el transport des del punt de vista també i en primera instància de garantir allò que els usuaris tenen. Miri, l'altre dia em trobava en un altre municipi de la Costa Brava on me deien els usuaris i es queixaven de que no se'ls respectava, per exemple, el carnet monoparental que té un descompte del 20%. Crec que hem de potenciar el transport, l'hem de millorar, però també li dic, acompanyat del projecte que fa un moment parlàvem. Si hi ha un projecte de reindustrialització i creixement, poder també tindrem que fer créixer aquest transport, fer unes rotacions més adequades, millorar aquests autobusos i millorar també una rotació. Pensem que tenim la gran estació que s'ha centralitzat i no fa tants anys la tenim nova, que és l'estació de l'AVE de Girona, col·lindant amb l'estació d'autobusos, que és la xarxa i connexió a tota la província de Girona, i hem de garantir als usuaris que els horaris es compleixin, que les rotacions siguin les adequades, però també, com li dic, no només el que tenim ara hem de mantenir i millorar, hem d'estar també amb un projecte paral·lel en base al creixement. Si fem créixer, com comentàvem fa un moment, la indústria al Baix Empordà, tindrem que contemplar que moltes més persones estaran treballant en aquella indústria, estaran donant sortida a molts aturats, però a la vegada també la necessitat del transport per arribar a la feina i per sortir de la feina. I també tindrem que conviure amb aquests horaris i adaptar-nos, perquè és la garantia de donar facilitat a l'implantació d'indústria, a la creació de treball, però també des del punt de vista del transport, que l'hem de millorar de forma constant. Me preguntava vostè per les carreteres. Sí. Nosaltres hem estat parlant de diferents carreteres quan parlem de la província de Girona. Parlàvem de la C32, que volíem la gran protecció mediambiental, o parlàvem de la variant d'Olot, que hem de sentar en dues parts una discussió per arribar a l'objectiu. Hem de sentar les dues parts perquè l'objectiu és la necessitat d'aquesta infraestructura i buscar quina és la via que ens pugui donar sortida i quin ha de ser el traçat més adient per una banda, protegir el medi ambient en tot moment, però per garantir també, i Olot és l'exemple que li deia de la indústria, és la necessitat del transport a part de la necessitat de les connexions per als propis usuaris.
Senyor,
també tenim la carretera de la Vergonya, que és la carretera d'Anglès. Hem fet el primer tram i el que vol Ciutadans és veure-la realitzada en la seva totalitat, i això també depèn de mantenir clars els pressupostaris de forma constant. O la carretera fantasma, quan parlem de la que ens ve de Verges i acaba a Medinyà, una carretera que veiem obres de manera sobtada, i de manera sobtada acaba desapareguent aquelles quadrilles. Torna a haver-hi una màquina i quatre persones. El que volem és l'inversió correcta per desenvolupar i arribar als objectius l'abans possible. Quan es projecta alguna cosa, s'ha de tenir també la cura de garantir que els plaixos pressupostaris donin sortida i la línia contínua fins a arribar a l'objectiu, que és la finalització d'una obra. No veure les carreteres com ja se'ls han anomenat, o de la Vergonya o fantasmes, perquè algunes són in eternum i les altres desapareixen de tant en tant.
Senyor Castell, l'última pregunta, per centrar-nos sí, concretament aquí al Baix Empordà. Coneix el projecte de recuperació del tren de la Costa Brava? Si el coneix, què en pensa?
El tren de la Costa Brava, ja la meva mare l'utilitzava en aquell temps, Creiem que són projectes que s'han de posar a la taula, els hem d'estudiar en profunditat, i Ciutadans no seria el grup parlamentari o el partit que estaria en contra de recuperar projectes que inclús podrien tenir un atractiu especial, no? Jo recordava la meva mare en Pau Descansi quan m'explicava diferents rectes i amb bitlles per arribar al tren de Sant Feliu, aquelles parades que inclús la gent baixava i caminava al cantó del tren. Crec que tenim en el record, els que tenim ja una edat, aquell tren. Crec que també podria ser un tren que dintre de l'evolució i l'actualitat podria tenir un atractiu diferencial, i també quan parlem de la gent que ens ve a veure, poder-li ensenyar d'una altra manera el nostre territori, la riquesa que tenim, i però també aquí tindríem que tenir, com sempre t'he dit, quan parlem de qualsevol cosa, la protecció mediambiental, veure si té una viabilitat real en base a protegir el medi ambient, i el que seríem garanties de futur. Nosaltres no som el grup polític que posa entrebancs a l'evolució en els projectes. Nosaltres treballem des del Centre Progressista i Liberal amb una visió de futur, però també amb una gran protecció quan parlem del medi ambient.
Doncs fins aquí, Jean Castel, candidat de Ciutadans per Girona a les eleccions del 14 de febrer. Gràcies per passar avui pel Supermatí, que tingui molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
De seguida tornem i seguirem repassant notícies d'aquí del Baix Empordà, i de seguida també parlarem amb en Josep Lluís Vidal de tecnologia i oci digital.
La millor varietat musical. Una sola ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio. La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972 63 0028. El teu gasoil de confiança. Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Ja té llum verda la nova estació d'autobusos de Palamós. La Comissió d'Urbanisme de Girona ha aprovat una modificació del pla d'ordenació urbanística que permet reubicar-la.
Actualment l'estació està situada en ple centre urbà, cosa que obliga els busos a circular per carrers estrets i provoca un elevat trànsit de vehicles pesants. La comissió, presidida pel secretari de l'Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, va valorar la necessitat urgent d'avançar en la construcció de la nova estació d'acord amb el projecte que està formulant la Direcció General d'Infraestructures de la Mobilitat, i per tant va donar llum verda a la modificació del POUM per obtenir els terrenys necessaris per implementar aquesta infraestructura.
D'aquesta manera, la modificació aprovada concreta que s'instal·larà la nova estació i el sistema viari necessari pel seu funcionament.
També possibilita la seva execució de forma anticipada sense necessitat de desenvolupament urbanístic previ d'aquest sector. I el que és important, on serà aquesta nova estació? Doncs la nova infraestructura s'emplaçarà en uns terrenys a la zona del Pla de Sant Joan, que limiten al nord amb el nou carrer B, que ha de donar accés directe al nus de la connexió amb la carretera C31. A l'est dona a un vial per a vianants i a una zona verda que comunica amb el carrer Enric Vinc, al sud amb el nou carrer A i a l'oest amb la prolongació del carrer Mallorca.
I pel que fa a la mobilitat, encara Palafrugell reforma l'aparcament situat davant l'escola Pivert. S'hi van fer tasques d'anivellament, Sandrin.
Exacte, les obres realitzades la setmana passada al pàrquing del Pivert van consistir en aplanar el terreny que tenia diversos forats. El regidor de mobilitat de l'Ajuntament, Pau Lladó, va explicar a Ràdio Palafrugell que és una tasca recurrent en els terrenys de terra.
Aquesta és una feina des de serveis, que és una feina doncs, que es fa de forma recurrent amb camins, amb indrets doncs, que hi ha terra, i en aquest cas doncs, amb un tema d'aparcament. Per tant, per nosaltres ha sigut important fer-ho, per bé que ho anem fent d'una forma, com he dit, recurrent.
La intenció de les obres era augmentar la capacitat d'aquest aparcament, que és cabdal per al municipi, ja que, a més dels veïns del barri, el fan servir els usuaris de l'escola i la gent que va passejar els gossos al parc. Pollador va recalcar l'urgència d'aquest arranjament.
Bueno, doncs l'aparcament del Pivert, al final el que s'ha fet ha sigut un arranjament del terreny amb la nivelladora, perquè presentava diverses irregularitats sobre el terreny, i al final és un aparcament estratègic de la zona del Pivert, no només per l'escola, sinó també pels veïns i pel parc de gossos. Per tant, era un aparcament que és molt important, que hi ha una altíssima capacitat d'aparcament, que fa frontera, diguem-ne, amb el que és un gran vial com és l'avinguda Pompeu Fabra, amb carrers doncs, com el Terral i el Tronjet, on també hi viuen veïns, i per tant era important fer-lo més aviat possible, donat també doncs, que les escoles tenen també una gran afluència i que s'està fent tota aquesta adaptació al costat de les escoles i que a més l'aparcament doncs, agafa més importància.
Ara mateix són 3:15 del matí. Han condemnat una dona a pagar 480 euros per amenaçar de mort la seva exparella a l'Estartit.
Els jutjats d'instrucció 2 i 3 de la Bisbal d'Empordà han condemnat per amenaces continuades i vexacions lleus a una acusada per amenaçar de mort la seva exparella, un veí de l'Estartit. D'ençà que va finalitzar la relació fa 2 anys, la víctima relata haver patit diverses amenaces a través del mòbil i xarxes socials. Entre aquestes, la víctima relata haver rebut missatges on ella deia que enviaria un sicari si no marxava de l'Estartit. A més, denuncia que la condemnada va difondre fotografies privades per WhatsApp. Les dues denúncies, fetes el 2019, han acabat amb una sentència d'una pena de multa de 480 euros. D'altra banda, la condemnada també ha denunciat diverses vegades la víctima per diversos delictes de violència familiar i d'assetjament. De les 3 denúncies, 2 han estat arxivades i la tercera està pendent de judici, que si no hi ha suspensió se celebrarà el març vinent.
La pandèmia ha obligat l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a reinventar el carnaval d'aquest any, ja que, com es va anunciar, les dues carnestoltes als municipis de la Vall d'Aro, vaja, totes estan anul·lades. Per això l'àrea de cultura del consistori ha organitzat 3 activitats especials per aquest any. Parlem primer de la mostra de fotografies a l'aire lliure.
Durant els dies de carnaval, diverses banderoles penjaran dels fanals dels carrers principals de la ciutat. Aquestes estaran estampades en fotografies d'antics carnestoltes i acompanyades dels cartells corresponents de cada edició del Carnaval de Sant Feliu des de l'any 1989 fins a l'actualitat.
També es farà una gincama individual amb elements de les colles locals.
Cada colla carnavalesca de Sant Feliu de Guíxols distribuirà un element característic de la seva entitat en algun establiment de la població, com podrien ser els comerços i els edificis públics. L'objectiu de la gincana serà localitzar el màxim nombre de motius, n'hi haurà més de 20, i puntuar-los mitjançant un formulari web al qual es tindrà accés un cop escanejat un codi QR que es troba al cantó de cada element. D'entre tots els participants de la gincama es realitzarà el sorteig d'un premi individual. Així mateix, la colla propietària de la peça exposada que acumuli més puntuació s'endurà també un premi col·lectiu.
I finalment hi haurà una activitat pensada per les xarxes socials.
Sí, la tercera activitat del Carnaval del 2021 a Sant Feliu serà el seguiment d'unes consignes que l'Ajuntament farà arribar a la ciutadania a través de les xarxes socials. Cada dia entre el 6 i el 17 de febrer es publicarà a les xarxes socials un vídeo diferent protagonitzat per un antic rei o reina carnestoltes de Sant Feliu, que animarà la població a disfressar-se partint d'una consigna concreta. L'objectiu és que la gent segueixi aquestes consignes i en publiqui fotografies a les xarxes socials fent servir l'etiqueta Carnaval Guíxols 2021. Les fotos es podran penjar entre les 9 i les 11 de la nit. Serà llavors quan es sortejarà un àpat en un restaurant de la localitat entre totes les persones que hagin penjat una foto. A més, també es farà una altra rifa el 17 de febrer entre totes les imatges publicades.
Ja sabeu que el passat octubre la Bisbal, el Mirell Festival, va omplir el Teatre Mundial amb documentals musicals i també xerrades. Doncs ara la proposta torna al municipi, torna al Mirell Festival, però ho fa en forma de Mirell Club i un cicle de documentals musicals anomenats Pit i Ovaris, dedicats a dones importants del món de la música.
El cartell del cicle el configuren tres figures capdals que han marcat la història de la música: Janis Joplin, PJ Harvey i Alicia de la Rocha, juntament amb un col·lectiu que fa el seu camí molt més a la vora, les Resilients. Pit i Ovaris oferirà una proposta mensual al Teatre Mundial de febrer a maig. Les cites seran el proper divendres 12 de febrer amb el documental sobre Janis Joplin, el divendres 12 de març amb el de PJ Harvey, el divendres 2 d'abril amb el d'Alicia La Rocha i la cloenda el dissabte 1 de maig amb les Resilients.
I acabarem explicant que el Cork Center Laboratory de la Fundació Institut del Suro celebra 20 anys.
Sí, aquest 2021 el laboratori de la Fundació Institut Català del Suro celebra 20 anys, sent un referent internacional al sector. Aquest laboratori va ser creat el 2001 per unir esforços entre cellers i elaboradors de taps per apostar per la normalització del tapament i buscar estàndards de qualitat que beneficissin amb dues parts. 20 anys després, s'ha convertit en una institució especialitzada en la interacció entre el suro i el vi, i el seu principal objectiu és promoure la qualitat i la competitivitat de les empreses del sector. Els serveis que ofereix, entre d'altres, són controls de qualitat i composició, peritatges, investigació, assessorament, formació i un servei de control de longevitat del vi en ampolla, dirigit a tota una indústria vitivinícola, tapera i de productes alcohòlics.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Déu-n'hi-do amb l'informatiu d'avui, gràcies a tothom, gràcies a tots els redactors de Ràdio Capital. Ara hem de parlar de tecnologia i oci digital, falten menys de 10 minuts per les 9. Josep Lluís Vidal, bon dia, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, molt bé. Tu?
Bé, bé, sí. Bé, bé, sí.
Bueno, doncs, home de poques paraules, en Josep Lluís Vidal. Va, has sortit a córrer o no?
No, avui no.
Avui no.
Avui porto treballant des de ben d'hora.
Coroi, però des de ben d'hora, però sí, ja, ara mateix és ben d'hora.
El Guardiola. Ara mateix és ben d'hora, vols dir?
Home, sí.
Home, no.
Aquí no t'hi has posat a fer coses?
Quarts de sis.
Mare de Déu, quarts de sis.
Com has fet això? A veure, torna-hi.
No, ara ja no em sortirà. Però quarts de sis, què fas?
Bueno, posar els carrers, no? Què diuen?
Posar els carrers, sí. Molt bé. Bueno, suposo que des de quarts de sis preparant els temes de la secció d'avui, sí, de tecnologia i oci digital. El primer tema és que les fake news continuen en augment a Facebook i a Twitter.
Sí, 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 malauradament és un tema recurrent, és un tema que a més sembla no tenir aturador, no? De fet, hi ha, alguna vegada ho hem comentat, hi ha un llibre que recomano d'un periodista, el Marc Reventós, crec que és, no recordo exactament el nom ara mateix, ara ho buscaré i us ho diré. Es diu el llibre La verdad sobre fake news, La verdad sobre les notícies falses. Jo el vaig entrevistar fa un parell d'anys i em comentava una dada curiosa, una dada important i a la vegada també preocupant, no? Que el 2022, és a dir, l'any vinent, tindrem gairebé o molt a prop del 50% dels continguts d'internet que serien falsos.
Mare de Déu.
El 50%, la meitat de tot el que consumim, de tot tipus de contingut parlem, no només notícies, sinó tot tipus de contingut que poden circular per xarxes, per webs, per aplicacions de missatgeria instantània, la meitat serien notícies falses, continguts falsos. Doncs bé, no anem mal encaminats amb la predicció d'aquest bon home, perquè ara un informe d'una consultora, de German Marshall Fund, diu que l'any passat, 2020, els continguts concretament de Twitter i de Facebook van, els continguts falsos, les fake news van, o enganyosos fins i tot, no només falsos, sinó contingut enganyós, d'aquell que o el titular no acaba de ser molt clar o la imatge és una imatge que no correspon al lloc del que s'està relatant, si es tracta d'un succés, per exemple, no correspon al lloc on s'està relatant el text. Doncs tot això va augmentar durant l'any passat. Dóna dades dels Estats Units, però és que això és fàcilment replicable a qualsevol altra part del món, sí. I a més en un món globalitzat avui, com el que tenim avui dia, no? Tot i això, es va donar amb els esforços que estan fent plataformes com Facebook o com Twitter, doncs, per controlar tot tipus de continguts falsos, no? Per exemple, recordem que amb la campanya electoral dels Estats Units, Twitter va limitar la facilitat per poder reenviar missatges i t'obligava a citar un tuit, és a dir, que escriguessis alguna cosa sobre perdó, sobre algun tuit que havies vist en algun usuari que el volies retuitar, doncs, per evitar això, no? Propagació massiva. Clar. De continguts que no fossin... Pues una mica més difícil, no? En definitiva.
Sí, però és, vaja, que és molt que... fàcil ara replicar fake news, és que és superfàcil.
Exacte. O sigui, és que el problema és que els continguts falsos o els continguts enganyosos sempre han existit, no? El problema és que amb internet i amb el món globalitzat en el que vivim és molt fàcil, com tu dius, que en qüestió de minuts això, un contingut determinat, es faci viral i comença a circular. Doncs bé, on està la línia, no? Entre la censura, on parlen moltes vegades també, on està la línia entre la censura i la llibertat d'expressió, ja, no?
Per cert, però que el Donald Trump encara no li han tornat el compte de Twitter, eh?
No. Ah, i a més, ara també recordo que a Vox, a Espanya, li han tornat a limitar el compte de Twitter també per dir segons quines bajanades,
cert,
no?
T'ha arribat l'última de Vox, l'última... És que té repercussió aquí al Baix Empordà. Els tios van agafar, em sembla que a Instagram, però no sé si també a Twitter, van agafar, saps, la mesquita de Palafrugell, que, sí, que la, bueno, vaja, és famosa perquè arquitectònicament és un portento d'edificis, mm-hmm, molt xulo. Doncs van agafar una foto de la mesquita, van posar-hi un cartell, però tot això en Photoshop, no existia en realitat, que deia "Los independentistas quieren convertir Catalunya en la República Islàmica", i ho van compartir a les xarxes socials. Llavors es va generar això que diem, no? aquest dubte de si això és real o no, de si han instal·lat realment aquest cartell o no. I realment semblava que fos veritat. Per tant, qualsevol persona que no fos de Palafrugell es creia que havien tingut els sants collons, disculpeu, de posar un cartell com aquest davant d'una mesquita.
Vull dir, sí. I a més, ben poca gent, gent que no sigui de Palafrugell ho puc entendre, però molt poca gent de Palafrugell segurament va anar a comprovar si això era real.
Clar, i molta gent s'ho va creure. Sí,
clar, és això, no? Però és que fins i tot aquí ja és una crítica també fins i tot als periodistes, alguns periodistes, sí, no? Que tampoc fan gaire comprovacions de les informacions que els arriben. Però això és una altra qüestió.
Aviam, què és aquesta nova llei de premsa d'Austràlia que posa en perill la presència de Google al país?
No, només un apunt. Marc Amorós, es deia l'autor que es deia.
Ah, vale, Marc
Amorós.
Doncs un apunt també d'això d'Austràlia, porfa, que no ens passem gaire.
Mira, el cas és que això també té altres precedents, i un aquí a l'Estat espanyol. Austràlia està enllestint una nova llei de premsa que contempla que els mitjans de comunicació hagin de cobrar de part de Google i de Facebook per utilitzar els seus continguts. Per agregar continguts, doncs, per exemple, doncs, en el cas de Google, la Google News, que aquí a Espanya ja no existeix, doncs, perquè no va haver acord precisament entre la patronal dels mitjans, entre els grans mitjans i Google, i en el cas de Facebook, doncs, per un servei similar. No existeix un Facebook News, però vaja, per utilitzar els continguts a la xarxa social. Clar, és que això és un debat molt ampli perquè molts mitjans, sobretot els més petits, viuen de tot el tràfic, de totes les visites que porten plataformes com Facebook o com Google, no? Però clar, per l'altre costat, qui s'està emportant en els darrers anys el pastís o el gruix del pastís del mercat de la publicitat, qui són? Precisament Facebook i Google, que són els reis de la publicitat digital, de la publicitat a internet, no? Hi ha molts estats que estan intentant regular una mica això i estan dient, o estan presentant, dient d'alguna manera que, escoltin, senyors, que vosaltres esteu facturant tants milers de milions d'euros i de dòlars a l'any en publicitat digital, compartiu una mica amb els que generen els continguts, no? I pagueu-li alguna cosa per utilitzar tot això per als vostres usuaris. Google, clar, ja ha posat el crit al cel i ha dit que se'n va si això no ho solucionen.
I aquí a Espanya això ha passat?
Google News ja no existeix.
Clar, ja no existeix.
Fa anys va existir, i jo dono fe per un projecte que vaig tenir fa anys a internet, que Google News era una font de tràfic brutal, eh? Sí. Quan no existien, o quan almenys el tràfic que portaven les xarxes socials era molt minso, era molt, molt petit, ja. I s'ho van carregar. Però clar, qui li interessava això? Els mitjans grans.
Clar. Clar, clar, no? Els petits els hi anava bé, no? Això, sí.
Ja, clar, evidentment, perquè clar, era una font de visites que, a més, acaba revertint en publicitat indirecta, clar, també, no?
I després un últim detall, Josep Lluís, sobre WhatsApp. Quines novetats tenim de WhatsApp?
Bé, una cosa curiosa, si més no, i és que ara farà servir, la plataforma farà servir els estats, allò que no sé si es mira gaire molta gent.
Sí, vaja, jo, a mi em sorprèn, a vegades, de tant en tant hi entro i dic, mira, aquest posa estats. Aquest,
sí, ha fet alguna cosa nova, no?
És allò, els stories d'Instagram, però per WhatsApp. Ah, no, els estats, perdó, m'estic confonent. Els estats són el text que poses en el teu perfil?
No, això seria... Clar, això, abans es deia estat a això, però ara, quan parlem d'estats a WhatsApp, ens referim doncs, a una pestanyeta en la que tu tens doncs, això com un story. Sí,
sí, els cosa... stories. Els stories. Sí.
Però jo no sé si això realment té gaire...
Jo crec que no.
Jo em sembla que no.
Hi ha, hi ha un alcalde d'aquí del Baix Empordà que tinc el contacte guardat i que sí que penja moltes fotos de la natura. Jo crec que és dels pocs contactes que tinc que posa estats de WhatsApp.
Escolta, doncs el que farà servir WhatsApp és fer servir aquesta via ara per comunicar estats del servei, és a dir, si la cosa funciona bé o funciona malament, en resum.
Val, sí, si cau WhatsApp ho sabrem des d'allà.
Sí, no, bueno, si cau WhatsApp no sé jo si ho podrem saber des d'allà, però vaja.
Si ets valent, no? Si ha d'anar lent.
Sí, sobretot, bàsicament entenc que hi haurà novetats del tipus doncs, noves funcionalitats, actualitzacions, perills que puguin sorgir a la plataforma, etc, etc.
Molt bé, Josep Lluís. Doncs ho deixaríem aquí.
Perfecte.
Per